bona nit a totes i a tots. Aquí, al Món Obert, on et convidem a que t'apuntis al turisme responsable amb nosaltres. Ara és el nostre moment, l'instant de fer un vol, d'apropar-se a una altra realitat, de conèixer noves persones, músiques, sabors, olors. Avui, 17 d'agost, també visitarem una altra realitat i conviurem en un ambient rural, amb els moviments socials, els camperols i treballadors com tu, que lluiten per un món més just i sostenible. Aquest estiu a Món Obert ho abandonarem la rutina, ens oblidarem del rellotge i ens deixarem emportar per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Ja ho saps, apunta't al turisme responsable a Món Obert. T'esperem tots els dijous de 10 a 11 de la nit amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació, i amb la imprescindible assistència tècnica de J.R. Bermúdez i Ángel Fernández. Després d'un mes de juliol i inicis d'agost, carregats d'experiències increïbles, havent viatjat a l'Índia, el Senegal, el Salvador, l'Equador, Nepal i el Marroc, avui coneixerem un país conegut, entre altres coses, pels seus mariachis. Així és, avui coneixerem Mèxic, de la mà del Setem, i per això parlarem amb David Díaz de Quijano, responsable del Departament de Comunicació del Setem. A més, també parlarem amb Adelina, una viatgera responsable que ja coneix el país i compartirà amb nosaltres les seves aventures i sensacions. També comptarem amb la col·laboració del company del SICOM, el sociòleg Prócoro Hernández, que ens aproparà una mica més al seu lloc d'origen. I finalment us presentarem el col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista, i per això parlarem amb Iñaki García. Bé, molt bona nit en aquest 17 d'agost. David Díaz de Quijano, responsable del Departament de Comunicació del Setem. Bona nit.
Hola, bona nit.
Em sembla que queda prou clar on marxem avui. No, amb aquesta música que sentíem de fons.
En Mèxic, no?
Ah, molt bé. Sí, sí, ho has endevinat a la perfecció. Però, si de cas, no sé com esteu per aquí al Setem, al mes d'agost. Ja tothom ha marxat, quedeu pocs...
Sí, de fet, ja pocs estan per aquí. La major part de la gent ha marxat cap al sud, a Mèxic o a molts altres països.
Uh-huh. Doncs, si et sembla, abans de conèixer amb més profunditat Setem, el que podem fer és passar la radiografia de Mèxic.
Uh-huh, molt bé.
Estat.
El seu nom oficial és Estados Unidos Mexicanos, ja que està constituït com una federació d'estats.
President actual.
Vicente Fox.
Capital.
Ciutat de Mèxic.
Llengua oficial.
Mèxic és el país castellanoparlant més gran del món. El 6% de la població de Mèxic parla alguna llengua indígena. Les llengües indígenes més importants són el nàhuatl i el maia.
Situació geogràfica.
Mèxic limita al nord amb els Estats Units, al sud-est amb Guatemala i Belize, a l'oest amb l'oceà Pacífic i a l'est amb el Golf de Mèxic i el Mar Carib. Baja Califòrnia, al nord-oest, és una península de 1.250 quilòmetres que forma el Golf de Califòrnia, també conegut com a Mar de Cortés. A l'est, el Golf de Mèxic està format per una altra península, la península del Yucatán.
Superfície.
1.972.550 quilòmetres quadrats. És el 14è país més gran del món.
Clima.
El terreny i el clima varien. Desèrtic al nord, muntanyós al centre i tropical al sud.
Demografia.
104 milions d'habitants. És el segon país més poblat d'Amèrica Llatina després de Brasil.
Religió.
La població mexicana és predominantment catòlica.
Economia.
L'activitat econòmica del país està en gran mesura fusionada amb la dels Estats Units d'Amèrica, els quals consumeixen més del 85% de les exportacions mexicanes. Bé, si algú tenia algun dubte que marxava a Mèxic, em sembla que amb aquesta música els pot fer desaparèixer ben ràpid, els dubtes. Bé, David, si et sembla, expliquem què és CETEM, perquè la gent es faci una idea. Tots aquells que no hagin viatjat amb nosaltres ja el mes de juliol a l'Índia, ja vam comentar amb el Víctor que va estar a l'Índia i ja ens explica més o menys el que era CETEM, però ara, com ens vam quedar jo amb ganes de tornar a viatjar amb vosaltres, doncs tornem a explicar una mica què és CETEM per viatjar aquesta vegada a Mèxic. Què és CETEM?
Doncs CETEM és una ONG independent i participativa que va néixer aquí a Barcelona el 1968 i que treballem, doncs, això, juntament amb organitzacions del sud, sensibilitzant la nostra societat sobre les desigualtats nord-sud i llavors també denunciant-ne les causes i intentant de promoure transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari. Llavors, així, en aquesta línia, doncs, fem activitats de sensibilització aquí al nord, campanyes de sensibilització, però també pressionem els governs i les empreses i també treballem molt estretament amb ONGs del sud. Un dels exemples d'aquest treball, doncs, és els camps de solidaritat que fem cada estiu amb diversos països d'arreu del món, d'Amèrica Llatina, d'Àfrica i d'Àsia, i també, doncs, per exemple, les rutes solidàries, que també és una activitat emmarcada dins del que seria el turisme responsable, per conèixer, doncs, també la realitat dels països del sud, no? De països econòmicament empobrits, perquè així, doncs, la gent que viatgi amb nosaltres aprengui una miqueta més de primera mà, no? Conegui més aquests països, les seves cultures, la gent que hi viu, les organitzacions d'allà, i després també al tornar, doncs, puguin fer una mica una tasca de sensibilització aquí al nord, no? Per intentar canviar no només les conseqüències dels desequilibris nord-sud i de les desigualtats, sinó també les causes que les provoquen, no? Perquè si anem sempre amb projectes de cooperació i prou a pal·liar les conseqüències, no acabarem solucionant res, no? També hem d'actuar des d'aquí, des del nord.
Aquesta presentació que acabes de fer en molt poc temps i molt bé, molt resumida, jo crec que els oients, si diguéssim que es creixin amb això que has dit, tenen una presentació, jo, ole. No? Però, si de cas, el que farem ara és desgranar totes aquestes cosetes que ara ens has estat dient i comencem explicant, per exemple, amb la base social o amb el capital humà amb el qual compta Setem Catalunya, que és força important.
Sí, de fet, a veure, Setem és, som una ONG que tenim uns 1.300 socis i després també movem una gran quantitat de voluntariats, o sigui, tenim molts voluntaris també arreu de Catalunya, tenim delegacions a Manresa, a Girona, a Tarragona, tenim grups locals i comitès també en moltes altres poblacions. I això, doncs el voluntariat també és, no, com la força de la nostra entitat una mica. Llavors, després, bueno, també això, tenim a Barcelona la seu principal i una miqueta, doncs, bueno, també hi ha una part de gent contractada i una mica entre tots intentem, doncs, portar a terme totes aquestes activitats també en xarxa i en col·laboració amb entitats d'aquí, amb altres ONGs catalanes i d'arreu de l'Estat.
Setem Catalunya ofereix la possibilitat d'apropar-nos a realitats del tercer món amb senzillesa i responsabilitat. Com? Doncs convivint i compartint i col·laborant amb les organitzacions que lluiten des d'aquests països per un món més just i solidari. Si et sembla, David, ja passem a explicar aquestes propostes de turisme responsable que feu des del Setem, que són camps de treball o de solidaritat, com us agrada més dir-ho a vosaltres.
Sí.
I les rutes solidàries. Si et sembla, comencem amb els camps de solidaritat. Què són?
Doncs els camps de solidaritat són una activitat que ja es porta fent des de fa molts, molts anys i bàsicament consisteix en conviure durant un mes, generalment a l'estiu, els mesos de juliol o agost, amb alguna ONG, amb alguna contrapart del sud, amb alguna organització que treballa doncs pels drets humans, per la societat, per l'educació, per la sanitat, pels drets laborals, etc., en els països del sud. Aleshores, consisteix això, bàsicament, en anar a viure allà durant un mes, en participar dels projectes que hi hagin, però bàsicament en conèixer aquesta realitat del sud, en conèixer la gent del sud, no?, de primera mà, en viure amb ells i això, aprendre, no?, d'ells també. I de forma que això, que després al tornar cap aquí, que és en el que nosaltres insistim molt, doncs també serveixi això una miqueta com a veu per donar a conèixer aquesta experiència personal viscuda pels participants i voluntaris que hi van i transmetre-la a la nostra societat aquí al nord per intentar, doncs, això, canviar les causes d'aquestes desigualtats nord-sud, no?
El programa dels camps de solidaritat es desenvolupa cada any en tres frases. Tres fases, que duren més o menys 15 mesos, no?
Sí.
La primera fase, diguéssim, que és la de formació.
Sí.
La segona fase és la de viatge i l'estada.
Exacte.
I la tercera fase seria la de difusió.
Això mateix.
És important, la fase sobretot de formació, és clau, suposo.
Sí, clar, la formació prèvia a una estada així en un país del sud és quelcom bàsic i indispensable, no? Aleshores, doncs, en aquestes sessions de formació que es fan prèvies s'intenta, doncs, que la gent conegui també ja davant mà una mica la realitat d'aquests països, que pugui reflexionar sobre les desigualtats nord-sud, que també aprenguin una miqueta o coneguin el grup amb el que viatjaran, temes de convivència, temes de una miqueta així de cooperació, tot una visió una miqueta més àmplia, no?, sobre el que aniran a fer.
Després de la segona fase, si de cas, la deixem amb la parla que farem amb la viatgera solidària Adelina, que va estar, doncs, això a Mèxic. Però la tercera fase és la difusió. Un cop les persones tornen d'aquesta experiència, doncs tenen un compromís amb la societat.
Exacte, sí, una mica la idea és, bueno, això que he anat insistint, no? Que de fet tan important és una fase, la primera com la segona com la tercera, no? I una mica és això, que després la gent a l'arribar aquí, doncs, segueixi treballant, no?, segueixi en contacte amb la gent que ha conegut allà al sud i que tampoc es limiti únic i exclusivament allò de mira, anem a recollir diners per enviar allà a la ONG aquesta amb la que vam conviure perquè puguin fer un petit projecte d'alguna cosa. Que això pot estar bé, però no és l'objectiu final, diguem, no? La idea és que també puguin exercir d'elements transformadors, no?, aquí al nord. I de convèncer la gent d'aquí, de sensibilitzar la nostra societat, no?
Les persones que es vulguin apuntar a aquests camps de solidaritat que proposa Setem, quins requisits, quines condicions han de tenir?
De fet, a veure, així com a requisits, bàsicament és tenir 21 anys d'edat, en l'any que es participen als camps de solidaritat i està sensibilitzat i motivat per aquests temes, per temes de socials i de cooperació. I aleshores doncs ja una mica sobre aquesta base, doncs es fa tot el procés de selecció, també es veu els interessos de cadascú, també els camps en els que es poden anar, perquè n'hi ha de molt diversos i de, vull dir, es treballa també, vull dir, amb ONGs des de educació infantil fins a projectes a lo millor rurals, fins a, bueno, qualsevol tipus d'activitat, no? I llavors una miqueta doncs és això, bàsicament els requisits.
Vale, deixem per tocat els camps de solidaritat i passem a les rutes solidàries. En què es diferencien? Què són les rutes solidàries?
Les rutes solidàries és una activitat una miqueta amb la mateixa filosofia que els camps, però potser no requereixen d'una preparació prèvia tan gran i són una miqueta més flexibles. Així com, diguem, en els camps de solidaritat es va a treballar allò amb una ONG o a conèixer una realitat potser més local, més concreta i més profundament, les rutes solidàries bàsicament podríem catalogar-les com un viatge organitzat, un viatge turístic qualsevol, com un pack turístic, però des d'un punt de vista del turisme responsable i sostenible, no? D'una forma, plantejat d'una forma molt més alternativa. De fet, consisteix en això, un viatge amb un grup de gent, un tipus viatge organitzat turístic, en el qual es visita un país, es visiten doncs els llocs de principal interès cultural, històric, monumental o natural, però que alhora també es va tot el viatge acompanyats amb un guia autòcton, amb algú que coneix també molt de primera mà la realitat del país, la realitat social també, i s'intenta també doncs conviure alguns dies amb famílies del país per tenir un contacte així més de primera mà, no? Més intens, i també es visiten organitzacions i ONGs d'allà, d'aquell país. Aleshores, doncs és això, és com una mica una ruta que engloba tant el turisme convencional, com si diguéssim, com un turisme més social, no? Per entendre'ns.
Molt bé, doncs, David Díaz de Quijano, responsable del Departament de Comunicació del CETEM. Si et sembla, animem a tots aquells que ens estiguin escoltant a visitar la vostra pàgina web, que és www.setem.cat, i que s'apunti les propostes que feu de camps de treball, solidaritat i de turisme responsable.
Molt bé.
Moltes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, fins la propera.
Adéu. Estem en aquesta nit menys calorosa que el dia, per sort, acompanyats amb Adelina Costa, viatgera responsable, que l'estiu passat va estar en un camp de solidaritat amb CETEM, a Mèxic, i em sembla que ha vingut bastant forçada, obligada, perquè no s'ho va passar gens bé a Mèxic, i ha vingut amb una mala cara.
Buenas noches, Damià.
No, és mentida. Bona nit, Adelina. Em sembla, estàvem parlant-ho, que va ser una experiència molt maca.
Sí,
de viatge a Mèxic.
La verdad es que sí, la verdad es que repetiría y creo que es una experiencia que todo el mundo debería vivir al menos una vez o acercarse a vivir algo así. Cuando te mueves de sitio, querer conocer no solamente el complejo turístico y el hotel y la playa y las cuatro tiendas, no. La gente deberíamos tener curiosidad por conocer algo más.
Algo més important que no quatre murs i un servei de catering.
Sí, Exacto.
¿No?
Sí.
Doncs...
Aunque no vayas en plan de voluntariado, aunque no vayas viajando con una ONG, o aunque no vayas, pero intentar acercarte a eso.
Si et sembla, el que podem fer és començar a viatjar cap a Mèxic.
Molt bé.
Molt bé. Agafem l'avió, tu vas agafar l'avió, ets de Canàries.
Sí.
Llavors, diguéssim que vas venir cap aquí, cap a Barcelona.
Jo, bueno, vine a estudiar aquí, entonces en verano me voy a mi casa, pero pues el viaje lo organicé desde aquí y viajamos 8 personas en este viaje. Entonces salimos los 8 de Barcelona, Barcelona-Madrid, Madrid-México... Distrito Federal, y de allí fuimos a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, y luego de Tuxtla a San Cristóbal.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin viatge.
Porque, perdona, en San Cristóbal se encuentran las oficinas centrales de la contraparte que nos acogió.
¿Qué es diu?
La Unión Mahamut.
No, Mahamut. Sembla àrab, eh? Mahamut.
Mahamut.
No, però deu ser indígena.
Sí, sí. Significa vuelo de pájaros o lugar de pájaros o algo así.
Ah, llavors és un bon lloc per aterrar, diguéssim.
Sí.
No? Ah, doncs està molt bé. Jo suposo que quan una terra, la ciutat més gran del món, que és la capital de Mèxic, doncs deu quedar bastant sorprès, no? Em sembla que són 25 milions de persones que hi viuen en aquesta ciutat, la ciutat més gran del món. Deu chocar.
Pues la verdad es que sí que impacta, como dirían ustedes aquí, espantat. Sí. Porque hay un edificio, bueno, cuando hicimos el regreso tuvimos la oportunidad de quedarnos 2 noches allí, y hay un edificio que se llama la Torre Latinoamericana, que puede subir a lo alto y tiene vistas de toda la ciudad, y parece que la ciudad terminará con el horizonte, parece que no se acaba nunca aquello. Es enorme, es enorme.
Déu-n'hi-do, perquè hem de compartir que Mèxic, la seva major part del territori és muntanyosa. Hi ha dues cadenes de muntanyes, una que s'estén de nord a sud, que és l'anomenada Sierra Madre Oriental, i l'altra és l'Occidental. I també tenim la Sierra Nevada, que travessa el centre del país, d'oest a est, on es troben els punts més alts, com ara el Popocatépetl, no sé si ho dic bé, si em corregiràs, a més de 5.000 metres d'altitud, i el pic d'Orizaba, el més alt del país. Que estem parlant d'un país, diguéssim, amb alçada.
Sí, sí. Chiapas, de hecho, San Cristóbal se encuentra a 2.200 metros o algo así. Se encuentra la ciudad.
Ja estem a Mèxic.
Sí, senyor.
Ja hem aterrat. ¿Ya sentim música?
Sí, algo suena.
Algo suena por ahí.
Se va acercando.
Se va acercando. No sé, explica'ns una mica com va ser el vostre viatge. Tu vas viatjar a l'estiu passat.
En agosto.
Sí.
Y bueno, el viaje lo hicimos 8 personas. Y cuando llegamos allí nos acogió la contraparte, la Unión Mahamut, que es una cooperativa cafetalera. Y entonces, bueno, primero quizás hablarte un poco de esta cooperativa, ¿no? Ellos trabajan en comercio justo y tratan de comercializar el café de los agricultores en el mercado del comercio justo, que según nos explicaron, porque hay dos tipos de café, el café arábiga y el café robusta. Entonces, estos cafés se cotizan en bolsa. Entonces, el comercio justo lo que hace es que tiene un precio mínimo establecido. Entonces, si el precio del café en la bolsa baja, el café de comercio justo no baja con el precio de la bolsa. Sin embargo, si el café de la bolsa sube, el café de comercio justo sí que sube también. Y así garantizan un precio mínimo independiente de esta cotización, y como que les garantiza pues un mínimo de ingresos para la sostenibilidad de los campesinos.
Així intentem una mica allunyar-se del flux, diguéssim, econòmic o el de preus que marca el mercat, i diguéssim que no segueixen de forma fèrrima les lleis del mercat, sinó que intenten establir, doncs, diguéssim, un punt ètic o un punt equilibrat d'ingressos.
Sí, no? almenys de sostenibilitat mínima que les sirva para ir tirando, no?
Clar.
Porque...
No, està clar que d'or no es fa la gent d'or amb el cafè. sobretot els camperols i les persones amb les quals tu vas compartir, doncs, dia i nit, sol i ombra, suor i fred.
Pues sí.
No?
Frío hizo también, sí, sí. Sí, sí, por la noche hacía fresco.
Hi ha un contrast de temperatures.
En San Cristóbal sí que se nota mucho. Las comunidades están en los altos de Chiapas, a donde nosotros fuimos. Y bueno, la comunidad que yo fui se llama Pechiquil.
Pechiquil.
Sí, y es una comunidad tzotzil. Hablan lengua tzotzil, no hablan mucho castellano, un poco. Y entonces esa...
¿Y vosotras ya veníeu formats amb
no.
aquesta llengua? Aquí no.
No, nos enseñaron allá a hablar un poco, pero saludarnos, dar las gracias y palabras, no sé. Un gallo se llama un cachán.
Un cachán.
Sí, entonces, por ejemplo, con los niños jugábamos a un 2-3 gallito inglés, no sé cómo ¿sí? es el juego. Aquí también sí. se dice así, ¿no? Y entonces les traducíamos el juego al tzotzil y jugábamos con ellos. Y bueno, era muy intenso, ¿no? Muy especial.
Així, comparteix amb nosaltres una mica el teu dia a dia. Has comentat que estaves en comunitats rurals, que us acollia, doncs això, gent campesina que treballava al camp.
Sí, nosotros, bueno, Núria y yo, Núria es mi compañera de este viaje, fuimos acogidos por Pechiquil y entonces se organizaron todos los campesinos para decidir en la casa que nos teníamos que alojar. Entonces, cada día dormíamos allí, pero cada día por la mañana a las 7 nos venía a buscar un campesino. Entonces nos pasábamos las mañanas en el cafetal de ese campesino. Y pues le ayudábamos a lo que él estuviera haciendo o simplemente nos informábamos. Yo a veces iba anotando cosas.
Sí, tens una llibreta aquí plena d'anotacions. No
podria muntar-me un cafetal jo, com el que tengo aquí.
Home, estaria bé. Vindrien molts nens de les escoles a veure com muntes el cafetal. Perquè aquí la ciutat de Barcelona, diguéssim, que d'hors, ben
pocs. Una cosa curiosa es que a veces cuando hablabas con ellos, ¿no? Y lo primero que te preguntaban, ¿por qué ustedes exactamente de dónde vienen? Y nosotras venimos de España. Ah, de España. Y se te quedaban así como dudando y le preguntamos, ¿y sabe dónde está España? Y te decían que no. Y le intentábamos explicar. Bueno, pues España está en Europa. ¿Sabe claro. dónde está Europa?
No.
No. Y el Océano Atlántico, tampoco. No. Y ¿sabe lo que es el mar? Tampoco sabe lo que es el mar. Tratábamos de explicar como muchas cosas, decíamos, un río muy ancho, muy ancho, muy ancho.
Claro, sí, sí, es eso.
Pues al otro lado.
Al otro lado del río. El sí. otro lado del río, la canción de Jorge Drexler. Exacto.
Sí, y bueno, no sé, intercambias mucha información. Hay mucha comunicación no verbal en este tipo de situaciones, ¿no? También otra cosa curiosa fue que al principio cuando llegábamos, Pechiquil tiene como dos caminos principales de tierra y luego lo demás son veredas y las casas están pues por las veredas. Entonces, cuando íbamos caminando por la carretera, mirabas para las casas, la gente se te escondía, las mujeres se te escondían, los niños también. Yo que tengo los ojos azules, había niños, luego me lo decían, ¿no?
Y después me sabía blanca.
Sí,
¿no?
Sí,
no.
Pero sobre todo por los ojos decían que los niños se asustaban.
¿Ah, había sí, algunos?
Entonces... sí, porque nunca habían visto unos ojos azules.
Hostia.
Entonces, pues había niños que se asustaban. Después ya no, pero así de primer...
El primer impacto sí, y primer... susto.
Sí, sí, y luego nos lo contaba la gente mayor cuando ya hablas un poco más o... no sé, nosotros lo llamábamos las conversaciones de cocina, ¿no? Lo que se podía hablar así un poco...
Déu-n'hi-do. Jo suposo que el ritme del camp és molt més pausat, molt més tranquil.
Sí.
I que, sobretot, jo crec que en aquest tipus d'experiències potser el que aprens és a relativitzar coses que et passen aquí, a ciutat.
Sí, sí. Si te das cuenta de las cosas que realmente te hacen falta y de las que no. Y no sé. Y aprendes a valorar el tiempo de otra manera. Aprendes a valorar lo que tienes, la familia... incluso los amigos y cuando llegas aquí te encuentras con cosas que dices ¿qué es esto? ¿Sabes? Como cosas que no entiendes, que igual antes pasaban delante de ti sin darte cuenta y ahora no entiendes o no les encuentras sentido. O, ¿para qué? ¿No? Cosas que podrían sobrar o que se les podría dar otro valor o no sé, o recursos que se podrían desviar hacia otro foco más necesitado, no sé.
Clar, i per això és important també que aquelles persones que ens atrevim a fer aquest tipus de propostes de turisme responsable, venim aquí amb una altra òptica i aquesta altra òptica també l'hem de compartir amb les altres persones.
Sí.
No?
Sí, és molt important també intentar transmitir, yo creo, lo que tú has vivido, lo que tú has visto y los valores que a ti se te han que has asumido.
Incorporado,
sí en estos viajes.
Uh-huh. Un dia a Mèxic, a quina hora et despertes? A quina hora sona el despertador?
No suena el despertador.
millor.
No. Mira, pues si nos venían a buscar a las 7, pues igual 6:30 nos despertábamos. Oíamos un poco de jaleo en la casa. Y la casa eran habitaciones separadas, ¿no? No estaba comunicada por dentro. Había como cuartitos separados, con las puertas daban al exterior y para ir de una habitación a otra, pues por fuera. Y tenía un patio muy grande y un baño, que el baño era... Te lo explico.
¿Cómo tú lo ves?
Bueno.
Bueno, era un baño... Tenia la seva
funcionalitat. Un baño muy básico, sí.
Funcionava?
Sí, funcional. Era... Es que es muy bueno. Era una habitación y tenía en el suelo un agujero. Encima del agujero estaba puesto la taza. Pero era una taza como que estaba allí porque... Ah. Para que no solo estuviera el agujero.
De bonito.
Sí.
De bonito. Bueno.
Sí. Y entonces pues ibas al baño y luego echabas un balde de agua y ya está.
Ya está.
Y así. Y por ejemplo, nosotras tuvimos suerte, pero hubieron compañeros que no se pudieron duchar durante toda la semana en las comunidades, o no sé.
¿Teníamos algún río ahí al costat?
Sí.
¿Estaban envoltats de natura?
Sí, muy verde todo, unas montañas increíbles, muy abruptas, muy, muy densas, muy impactantes, y no sé.
Hem parlat de com t'aixecaves amb el crit del gall, diguéssim, amb l'espertar del gall. ¿Cómo te anabas a dormir o cómo eran las nits?
Bueno, íbamos al cafetal, después del cafetal volvíamos a casa, comíamos. Por las tardes empezamos a reunir a niños y nos íbamos a jugar con los niños al patio de una de las iglesias, porque allí tenían tres iglesias, porque tienen tres religiones allí en la comunidad que estuvimos.
¿Ah, sí?
Y entonces organizábamos juegos. Y por la noche a casa, en casa, era como... No sé, muy tranquilo. A veces estamos en la cocina, ellos hablan en chochil, no nos enterábamos de nada. En plan, estamos allí, pero bueno. Pues, cuando quieras nos vamos a dormir, Nuria. Porque, no sé, a veces se hacen momentos difíciles que no sabes cómo tampoco sacar. Porque si ellos no saben mucho castellano, tú tampoco hablas chochil. No sé, había de todo, ¿no? Igual hubo con quien pudimos tener más comunicación.
Va, si vols, l'última intervenció per explicar alguna anècdota que t'hagi passat, que vulguis compartir.
Alguna anècdota?
Aviam. D'alguna nit, d'algun panteó que comentaves abans? O...
Sí, bueno, antes te comentaba esto del panteón, que es que tuvimos, no sé si la oportunidad de... No sé si llamarlo oportunidad, pero fuimos a un entierro y fue que se murió un señor mayor de la comunidad y entonces nos dimos cuenta como todo era la comunidad era como la comunidad y todo lo hacen juntos, toman las decisiones, se reúnen para tomar las decisiones y cuando alguien se moría, pues todo el mundo se paraba el movimiento y la gente acompañaba a esa persona. Y entonces nos invitaron a ir al panteón. Y yo dije que sí, sin saber muy bien qué era el panteón.
¿Y vamos al panteón? Pues vamos.
Sí.
Vamos.
Y entonces cuando fuimos nos encontramos con un ambiente muy distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en un entierro. Porque aquí pues es todo el mundo muy serio, muy como mucho respeto, mucho silencio, mucha tristeza. y allí había un ambiente muy relajado. Las mujeres cuchicheaban, nos miraban, se reían, seguían hablando, niños corriendo por todas partes allí. No sé, llegamos al cementerio y pues la gente se sentaba y estaban pues cavando la tumba, cantaban algunas alabanzas que son muy peculiares porque según cuál te la cantan a ritmo de cumbia. Y medio en castellano, medio en sotil, no sé, una cosa muy especial que es que no te... inimaginable. Y cuando terminaban de enterrar al muerto, repartían refrescos a todo el mundo. Y cuando te tomabas tu refresco, pues nada, ya terminamos, vámonos para casa. Y luego yo hablaba con la gente de allí porque le decía, digo, pues en España no es así, ¿eh? En España la gente está muy triste. Y yo aquí veo que ustedes no están tan tristes. Allí la gente llora, la gente muy mal.
¿Y qué respondían?
Que no, que ellos no estaban tristes porque sabían que ahora esa persona iba a estar en un sitio mejor y que más adelante se la volverían a encontrar, ¿no? Entonces es como una filosofía muy, muy diferente y una manera de asimilar las cosas completamente distinta a la que nosotros tenemos, ¿no?
Més agradable.
Sí, 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 sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Adelina Costa, viatger responsable que va participar en un camp de solidaritat amb Setem l'estiu passat a Mèxic, el destí que hem triat avui a Món Obert d'estiu. Moltes gràcies, Adelina
Costa.
Gràcies
a ti, Damià, i hasta otra.
Fins la propera, que vagi bé.
Igualmente.
Cantando el chiquero estaba cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido cantando el chiquero estaba.
Desperté porque soñaba que la jaula se cupido, triste gorrión cantaba, no recio pero seguido.
Desperté porque soñaba que la
Dintre de l'equip del SICOM, de Solidaritat i Comunicació, tenim un company mexicà, un sociòleg que es diu Procuro Hernández, ja el coneixeu tots i totes, i que hem volgut doncs, que comparteixi amb nosaltres la seva visió de Mèxic.
En primer lloc, Mèxic és un país de l'Amèrica del Nord. Parlant de Mèxic, però no només de Mèxic, sinó de qualsevol país, un país és com una persona que té diverses imatges. Aleshores, d'una manera general, diríem que d'una banda hi ha els habitants, que tenen una diversitat de cultures, no només del present, sinó també del passat. I aleshores, després, podria subratllar els diferents paisatges del Mèxic actual. I aleshores jo diria que quan es visita un país es poden viure més aviat moltes coses, o sigui, es poden descobrir la diversitat del seu món humà, però també la diversitat del seu món de paisatges, de coses, de museus, de moltes coses. I això per mi seria Mèxic. I d'una manera específica, Mèxic, que té una història molt antiga, que té una vessant de moltes cultures, entre les principals hem de destacar els maies i els asteques, però conjuntament amb aquestes hi ha unes subcultures que són innombrables. Podríem dir, des del punt de vista històric i des del punt de vista actual, hi ha Mèxics diferents. El Mèxic antic, el Mèxic mestís, però també hi ha el Mèxic modern. Aleshores, és un país és com un mercat de coses, i aleshores cada persona ha de buscar les coses que li agraden. El punt més interessant és el tema d'aquesta lluita dels indígenes per tenir una justícia davant de les institucions mexicanes i, a més, diguem, tenir una igualtat de tracte com a cultures, però alhora també una transformació del Mèxic modern. Moltes vegades s'ha parlat del moviment zapatista, que jo diria més aviat el moviment de Chiapas, perquè hi ha un conjunt de forces tant indígenes com no indígenes, gent que ha recolzat la causa zapatista, i jo diria, no sóc l'únic, però molta gent sap que el moviment zapatista va enderrocar l'antic partit del PRI, Partit Revolucionari Institucional, que en els seus inicis realment era un partit revolucionari, però amb el temps es va corrompre totalment i aleshores darrerament era quasi una semidictadura. Jo penso que aquesta és la part que hem de destacar de Mèxic, que sí que hi ha hagut una transformació, que a nivell social, a nivell econòmic falten moltes coses, però hi ha una consciència civil de transformació i que cada vegada és més important. Podria esmentar el cas de les eleccions actuals, que hi ha una discussió per depurar qui ha guanyat realment les eleccions. Aleshores, el partit de l'oposició no està d'acord fins i tot amb els observadors internacionals que diuen que les eleccions han estat molt netes i transparents. En canvi, ells no estan d'acord. A mi no m'estranyaria que ells tinguessin raó, perquè de vegades partits que estan al poder tenen mètodes molt efectius per enganyar la gent. I aquesta transformació i aquest medi democràtic, ja que hagi aquestes discussions sobre la puresa dels fets polítics, em sembla que és una transformació civil important. Ah, què és el mariachi? Bueno, el mariachi és la música comercial més típica, però és important saber que a Mèxic hi ha milers i milers de, diguem, de tipus de música. A veure, pot ser exagero, però és un país molt, molt gran territorialment, però alhora també massa allargat. Aleshores, és a dir, que hi ha una diversitat de músiques. El mariachi, de fet, no és una, diguem, una música estrictament mexicana, perquè mariachi ve de mariage. Mariage vol dir el matrimoni, vol dir les bodes que se celebraven, i aleshores va ser una importació, la paraula, de conjunts musicals que venien de l'emperador Maximilià d'Àustria, que va estar imposat pels francesos. I aleshores, a les bodes hi havia una música que tocaven violins, tocaven altres instruments, i aleshores, amb el temps, aquesta música es va barrejar amb la guitarra d'origen espanyol, amb instruments musicals mexicans, i aleshores aquesta música mestissa va donar al que és avui el mariachi. Però mariachi ve de mariage, que vol dir boda. És aquesta la... O sigui, és típica, en el, diguem, vist des d'ara, però diguem, els seus orígens no són tan típics de Mèxic. Però, en canvi, el govern actual realment ha venut Mèxic en tots els camps. Probablement l'única excepció seria el petroli, que no el dominen els nord-americans, però a part d'això, diguem-ne, Mèxic ha esdevingut, malauradament, una colònia nord-americana, no oficialment, però sí oficiosament. Ara ja veurem què passarà. De totes maneres, aquesta influència dels Estats Units també té una contrapartida, que és que els mexicans i la cultura mexicana s'ha arrelat al sud dels Estats Units. que no només tenim menjar mexicà, sinó que tenim universitats, tenim una influència mexicana que d'una manera menys sorollosa, però sí que ha entrat als Estats Units. I me'n recordo el cas de Reagan, que deia que hauria de defensar-se als Estats Units de la mexicanització. Per tant, diguem, aquesta por realment és un fet real.
L'última part del programa és per conèixer el col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió zapatista i per això hem parlat amb Iñaki García.
Doncs l'EZLN és una creació de les comunitats indígenes de Chiapas amb una existència ja de més de 20 anys i neix d'un petit grup que arriba a la selva de mestitzos mexicans amb la idea clàssica de fer la revolució i que es troba en la realitat indígena. Aquest grup canvia d'aquesta trobada, d'aquest xoc entre aquestes dues formes de veure el món, surt una cosa nova que ve de lo més profund de la història, com és la comunitat indígena, amb els nous moviments del seu país, no? Aquesta creació pues és l'EZLN, que es va publicar el 94, però que 10 anys abans, 83 pràcticament, comença la seva activitat a la selva Lacandona, no a Chiapas. Bueno, l'altra campanya l'any passat, els zapatistes van sortir d'un silenci, van fer la sisena declaració a la selva Lacandona, en la que feien una reflexió sobre la seva situació, el seu país i el món. I en aquesta reflexió van decidir que sols no podien... sí que havien aconseguit ja, diguéssim, respectar la seva autonomia, les seves formes d'organització, però que ara a defensar els seus drets doncs necessitaven la relació amb la resta de moviments. I li van dir, pues, abajo i a la izquierda. Aleshores van crear l'altra campanya, que era una crida a tots els moviments a que, fora de la lluita electoral, a canviar les coses des de baix, no?, i a organitzar-se en comú. Aquesta és l'aposta que va sorgir amb la gira del delegado Cera, el subcomandante Marcos, des de l'1 de gener, doncs a interrompre, o sigui, a irrompre, perdó, dins de la campanya electoral, independentment de lo que votés cadascú, a que consideraven que tant pel país com per la gent normal i corrent, pues la solució passa per organitzar-se i sigui qui sigui el president, doncs tenir un espai de creació, de construcció, de respecte del poder sobre la seva població, no?, els seus pobles, no indígenes i no indígenes. L'altra campanya va tenir parteaguas, com diuen a Mèxic, un moment molt greu, amb els fets de Tenco el dia 3 i 4 de maig, incomprensible, la veritat, per la gent, en la mida en què a Tenco, que és una comunitat molt a prop de la capital, que va guanyar una lluita contra la construcció d'un aeroport l'any 2001, es va trobar amb uns fets que de la venda d'uns floristes de les seves flors a un mercat, amb un conflicte amb l'Ajuntament per si podien o no, va acabar amb uns efectes de dues persones mortes, dos joves, més de 200 detinguts, les denúncies de violació de quasi 30 dones, denúncies de tortures, un fets molt greus. El zapatisme porta no un model tancat, sinó la construcció en comú de la veritat, si es pot dir així, la construcció del canvi social a partir de la participació de tothom, des de la consciència indígena, però convidant a cadascú a dir la seva. El col·lectiu dona suport a aquestes comunitats perquè entenem que són justes les seves reivindicacions, i alhora també intentem aprofitar aquestes iniciatives de les comunitats indígenes per adaptar-les a la nostra realitat, en el sentit que les noves formes de fer política, pues, aquesta recerca d'aquestes noves formes és positiu, és bo, i ampliar la democràcia i les possibilitats de fer millor aquesta societat. Nosaltres ens trobem al local, al carrer de la Cera Ubis, a Barcelona, matins i tardes, tots els dies, i tenim una pàgina web que, sense les tres W, és chiapas.pangea.org.
Bé, un dia més hem viatjat al través del turisme responsable. Ja ho saps, aquí a Món Obert, tots els dijous d'agost, de 10 a 11 de la nit, amb Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Avui hem viatjat a Mèxic, on viatjarem el proper dia, l'últim programa. Descobreixo aquí, a Món Obert.
Tilín, tilín, que la estoy abriendo. Tan, tan, que será la tusa, tusa.